Bon dia, passem 8 minuts a la una del migdia, moment en què comencem aquí a la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, aquest programa de tertúlia i comentari de l'actualitat de la nostra comarca, i avui ho fem acompanyats per Antoni Viols. Bon dia. Que debuta. Bon dia.
Avui ens estrem, sí.
Ja va bé. Sang nova en aquesta hora del vermut i un punt de vista dels més joves que també ens interessa molt per saber, perquè tenim força clar quin és el de la gent més gran. No diria bé, perquè si no l'Enric s'enfadarà i tampoc ho vull, però sí que de tant en tant ens agrada saber com ho veu els meus joves, com estan en aquesta comarca. I crec que ho he dit alguna vegada, i avui permeteu-me que m'allargui una miqueta, és allò de... Hi ha unes generacions del Priorat que ens ha passat una mica com el Barça a partir de Guardiola, que hem vist que tot anava bé, que tot era... no diria fàcil, però que tot anava bé i que la comarca tirava endavant i que érem relativament coneguts. Però resulta que abans hi havia hagut molts anys que el Priorat no era així, ni molt menys, i se la consideren una de les comarques més pobres. I per això m'agrada contestar aquests parers, perquè bona part de la gent que ve a la tertúlia sí que han vist l'altre i han conegut l'altre Priorat, no el Priorat d'èxit, sinó que va arrencar el que començava, i quan les coses han començat a nivell comarcal a anar bé. Després d'aquest petit discurs, és un plaer, repeteixo, saludar l'Antoni Viols, que avui s'estrena, i com no, l'Enric Calvo, en aquest cas, un veterà de l'hora del vermut.
Gràcies, per un del veterà. Bon dia, bon dia a tothom.
Estem les dues parts de la balança, podríem dir.
Sí, avui pot ser un contrast força, força interessant, i amb una actualitat, la veritat, en un moment també... el que passa és que ja fa molts anys que diem això d'un moment excepcional i veus que es va allargant, aquesta setmana, com sentíem fa un moment a l'informatiu, cap de setmana, els ajuntaments de la Vilella Alta i els Guiamets han rebut un requeriment de l'Audiència Nacional per tal de que els facilitin la informació relativa a l'aprovació en ple de la moció de suport a la moció que al seu torn va aprovar el Parlament en favor del 9-N. Sentíem l'alcalde dels Guiamets, Miquel Perelló, dient que ja s'ho esperaven perquè havia passat en altres municipis del territori català, i aquesta setmana els ha tocat als prioratins. També l'alcalde Guiameta anunciava, com han fet d'altres també de les CUP, que desobeiran i no facilitaran cap mena d'informació ni cap mena de requeriment de l'audiència. Com veieu aquesta qüestió, que semblava que quedava, com tantes d'altres, fora de la nostra comarca, però que ha acabat arribant?
Potser semblava, no?, que aquesta situació, el que dius tu, havia quedat més apagada, en el sentit de que no la legalitat s'hi posava en ple, però quan te n'adones que poblacions properes ja són objecte d'aquest tribunal, doncs ja veus que l'actualitat es presenta, doncs, en cada indret. En aquest sentit, podríem dir, no?, hem comentat una miqueta, el que podria ser un primer pas, doncs, de desobediència, per dir-ho així, d'un possible ja trencament. Pot ser una primera, doncs, negació del que diria la màxima autoritat per passar a unes mans més pròpies, per així dir-ho. No sé, Enric, tu que potser en l'àmbit de la legalitat tu tens més... Jo podria parlar l'espai més moral.
No, però estem d'acord, és dir... Això, l'única diferència... Jo vaig m'ho miro una miqueta més àmpliament, no? És a dir, el fet, com bé deien aquests alcaldes, ja s'esperaven el requeriment, ja hi ha hagut tot el tema de la Berga amb l'alcaldessa, i per tant ja sabem perfectament més o menys quins seran els passos, però jo el que diria és que això s'ha de mirar d'una manera més general. És a dir, jo crec que la situació de no govern a Madrid i les dificultats que tenen a Madrid a cristal·litzar estan creant una situació que més d'un, generalment dels que estan en funcions, li està generant un nerviosisme que jo crec que acabarà passant factura, perquè aquest tipus d'actuacions i iniciar investigacions i requerir documentacions, evidentment ho ordena un jutjat, i en aquest sentit no és un jutjat, per tant el compliment de la garantia una mica del compliment de les lleis és precisament per això hi ha els jutjats, no? I per tant tampoc ens ho hem de mirar malament. Vull dir, ara jo m'ho miraria més com un escenari artificial. Pel moment que estem vivint, doncs estan ja en tota una sèrie de coses que queden bé en els mitjans de comunicació, que es requereix ajuntaments aquí, allà, gent i tal, però mentrestant també estan passant coses que no deixen d'amagar el desastre del propi govern de Madrid, no? Per exemple, només hem de veure com s'està tombant en contra el propi govern, l'acusació permanent contra les autonomies com a causants del dèficit, no? És a dir, pues bé, jo penso que al final aquí una cosa és la visibilitat, aquestes investigacions, no sé què, que requerim, que anem i tornem, però és que també estan passant altres coses, no? Amb el tema econòmic, sobretot, és gravíssim, i jo crec que l'estat espanyol, en aquest sentit, pues està entrant en una fase pues de molta, molta dificultat de justificar les seves actuacions. I jo hi ha una cosa que tinc claríssim, com al final tot això es fa per la famosa declaració del Parlament, i en el fons els ajuntaments que són requerits és bàsicament una adhesió, com a tantes coses s'adhereixen.
Una moció.
Com una moció.
Tècnicament és una moció.
Sí, és això. La veritat és que per mi els fets els veig més efectes publicitaris per part qui els fa, que no pas com una cosa real.
Seria com una necessitat de posar una cortina que tapés la realitat que has dit tu, no? Aquesta tensió que s'està respirant des del govern.
Desviar l'atenció més aviat.
Sí, no? Tapar-ho o desviar una miqueta.
Desviar l'atenció. És a dir, hi ha en aquest moment declaracions duríssimes del Banc Central Europeu i de les autoritats europees que aquí no ens estan arribant, però a la que estàs connectat amb organitzacions europees, etc, etc, o mitjans de comunicació, veus que la virulència que les autoritats europees comencen a utilitzar en el seu llenguatge contra el govern espanyol per no haver fet fer la seva
la feina, el seu temps,
la seva política econòmica, i jo, vaja, m'ho faria mirar.
És curiós perquè això que diu l'Enric, jo diria que és quasi cada 15 dies hi ha una declaració, ja sigui de Pierre Moscovici, el responsable econòmic de la Unió Europea, o d'algú del Banc Central Europeu, o d'algú de, sobretot d'Alemanya, que reiteren que no s'està complint. És a dir, que hem d'entrar en un incompliment rutinari. O sigui, cada any estarem posant unes xifres de... estaran marcant unes xifres de dèficit i l'estat espanyol acabarà fent el que voldrà.
És que el problema crec que hem entrat, no?, en aquest cercle viciós d'acostumbrar... estar acostumats a que constantment la publicitat, les notícies ens diguin tota aquesta sèrie de fraus fiscals, d'aquests, no?, aquestes descobertes.
Tot aquest tema.
Aquesta és l'altra.
Que s'acompanya, per tant, estem en una situació, jo crec que ja ens és rutinari, per desgràcia, sentir això.
Pues, amb tots els respectes, evidentment, pels ajuntaments, que per petits que siguin són importants, només faltaria, i més a casa nostra, no?, la comarca. Però en aquest cas jo tinc la sensació que és una campanya orquestrada per desviar l'atenció. Perquè aquí no, però que per aquests mons de Déu que dic jo es puguin anar dient ara sí que ja vamos para los alcaldes i aquí todos a formar i les vamos a exigir. És molt fàcil, només cal llegir la premsa, entre cometes, provinciana d'algunes comunitats autònomes, amb tot el respecte, però vull dir, veus determinats titulars i dius, bueno... al final som una gran excusa per algú. Ara sí que els hi farem fer les coses bé, ara sí que els exigirem i que s'han cregut i que els...
Bueno. Un blanc fàcil, no?, per la resta també de l'Estat. I aquest pas és d'anar desmantellant o intentar agafar tota la documentació per ser un filtre més directe. Seria també un excés, no sé si d'autoritat, però tu has dit que realment és completament normal, no?, que el Tribunal Constitucional demani tota aquesta documentació. Ara, a partir d'aquí...
És l'audiència, compte, no confonguem.
Ai, l'audiència nacional.
L'audiència nacional. El Tribunal, sí, de moment, només ha tirat el decret de la pobresa energètica, que si voleu després hi entrem, perquè és una d'aquelles sentències que diu molt de quina mena de país tenim i quina mena de país volem, i no estic pensant en clau catalana, sinó estic pensant en clau espanyola, encara. I respecte al tema que deieu de les cortines de tapar, és que jo trobo que ja no es pot tapar res, i a més afecta ja la legitimitat d'un govern en funcions que decideix, llegeixo el titular del País d'ara mateix, Rajoy refusa reunir-se amb les autonomies per tractar les retallades. Clar, és que quan no és un tema, quan no els surt un tema els surten dos, per molta cortina de fum, per molt que vulguin fer, quan no és això, és l'Europa, que com comentàvem abans, que et pega un clatellot. No sé si carinyós o no tan carinyós, o ja no comença a ser tan carinyós, com diu l'Enric. Si no és, no, no, el, no és, no. Si no és el Parlament, el Congrés, que presenta una denúncia davant del Tribunal Constitucional perquè el govern en funcions no vol, no se sotmet a control del Parlament. I jo trobo que els surten tantes coses que la cortina, si no la fan bona...
Home, jo deixeu-me que us digui dues coses, perquè a més crec que són de justícia. Primera, felicitar públicament a la CUP, perquè amb aquest tipus de decisions que prenen, com deia l'Antoni, estan aconseguint fer tirar endavant el procés. No vull utilitzar un titular d'ells, perquè si no sembla que facis política, no? Però des d'aquesta posició valenta de dir, escolta'm, prou, s'ha acabat la vella política des d'un punt de vista de quedar bé i tot ho farem dintre d'un no sé què, doncs a vegades també exigeix actes una mica com s'estan plantejant. Jo... No sé, ara ho dic humilment, no sóc un especialista en dret penal, tot el contrari, però jo penso que, a més, les seves decisions o les decisions que s'estan prenent en l'àmbit de la CUP o dels propis ajuntaments que governen i tal, jo no ho veig tampoc des d'un punt de vista penal. Ho veig amb unes connotacions més aviat de problemes administratius. Jo a vegades, no sé, arrel d'alguns ajuntaments grans, he pensat que van una mica per la inhabilitació, no? Perquè, però això també va passar amb l'amenaça que hi havia sobre el president Artur Mas, i tampoc d'allò. Per tant, dir, escolta, jo crec que és important que hi hagin aquest tipus d'actitud, sempre i quan, evidentment, no superin determinats límits que són justament la llibertat dels altres, no? Però després hi ha un altre tema que no ens oblidem. Estem entrant en una espiral de 10 dies que des d'un punt de vista econòmic és molt important. La setmana passada una sentència al Tribunal Suprem fumia en l'aire totes les clàusules sol de totes les entitats bancàries d'aquest país i reconeixia ja que des de l'any 2013 s'havia regularitzat, però ara veu pitjor. El dia 26 d'abril està previst que el Tribunal Europeu tregui la sentència que digui no, ni 2013 ni 2014, des del principi de tot. Per tant, aquest país es pot trobar amb unes entitats bancàries que, malgrat que ho tenen aprovisionat, però que tinguin d'afrontar el tema. I dius, i això és important? No. Però sí que és important políticament.
Home, perquè si anem fumant...
No, és que és important perquè no deixem de tindre un govern estatal que ha permès que totes les ajudes que venien d'Europa fossin directament en finançament de bancs, perquè compressin la seva deute, i no ha arribat a qui tenia que arribar, les famílies, les empreses, els autònoms, etc. Per tant, algú ja explicarà tot aquest tema.
Serà molt interessant veure què passa amb aquesta sentència i si té l'impacte que diu.
El Suprem ja està, va sortir la setmana passada, sí. I els diaris s'han fet ressò i...
I com molt bé deia l'Enric abans, de dir, doncs agafar aquesta decisió de desacatar, podríem dir, aquesta obediència, en el sentit d'un primer pas, ja que per la legalitat, no? L'àmbit més democràtic, podríem dir-ho així, ja no s'accepta, o directament podríem dir que ja està manipulat per ser un no rotund, doncs si un primer pas per anar contra aquest sistema seria un dir no i desobeir, doncs a partir d'aquí pot ser no arribar, com has dit tu, a les mans, és a dir, no extradir-se,
no.
Però intentar fer un punt d'inflexió d'aquesta manera per anar doncs seguint.
A veure, vull dir, de moment el que els hi estan és requerint documentació que ja tenen segurament.
Però més fets que poden accedir directe.
Els acords que prenen els ajuntaments, imagino que són més que públics. I després, jo crec que el problema vindrà quan els jutjats, diguem-ho així, citin a persones concretes, que llavors sí que comença més. Ho canvis ja a Berga, és que de fet hi ha una mica el paral·lelisme, ja el veiem, a mudar l'alcaldessa de Berga, no?
Clar, la qüestió a mi que em ve al cap és, d'acord, s'accepta desobeir i està clar que hi haurà conseqüències. Amb la llei a la mà, la conseqüència és... Depèn. Estem parlant de presó, estem parlant de multa, estem parlant d'inhabilitació, que és el que més s'ha comentat i s'ha dit.
Sí, depèn de com t'ho qualifiquin. És dir, si en un moment determinat aquestes decisions de no complir o desobeir o tal igual, doncs hi ha algú que les entén com un delicte, de no sé quantes coses, totes elles molt greus, que sonen molt rimbombants, Pues imagino que et poden buscar les pessigolles. Jo el que entenc és que quan tu no vas al jutjat i un jutge t'ha citat, que és el cas que ara estem aquí, pues un més normal, a no ser que hi hagi un motiu que s'escapi de les mans, però és una mica més motiu de sanció econòmica i lògicament amb la part més greu pues et poden arribar a inhabilitar per un càrrec públic, per tant algunes persones, però entereu-me, i jo entenc que estem molt lluny d'això.
Això o sigui, no... el cas extrem, no?
Fixeu-se només un detall, és un cas extrem. L'alcaldessa de Berga no tan sols no hi va anar, sinó que va fer una roda de premsa davant dels jutjats dient que no hi aniré. Per tant, és allò de dir...
Ho exposa, no? Els motius no, i no és...
I la jutgessa, que l'havia citat, li diu la tornaré a citar. Per tant, sí, sí. De moment no ha passat res. Quan explícitament ja has mostrat que una mica...
Una negativa important...
Que no hi aniràs, que no hi aniràs.
M'has fet una roda de premsa el mateix dia, a la mateixa hora, davant del jutjat.
Que no hi aniràs, t'arriben les citacions que arriben. Hem d'estar pendents què passen en el cas dels municipis preratins, si mantenen la seva postura, que sembla que sí, que ja han dit que no obeiran cap requeriment que els arribi de la instància judicial. Recordo que tenim dos telèfons en aquesta emissora, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè tenim ganes d'escoltar la vostra opinió respecte a aquest tema o d'altres que plantegem o que vulgueu plantejar en aquesta hora del vermut. Aquí, després d'abordar ja, després de plantejar aquesta qüestió legal vinculada al procés i com veurem com es desenvolupa, obrim una altra part de l'actualitat de la nostra comarca que ens arriba una mica de lluny, perquè ho hem dit a l'informatiu, el tema de l'enoturisme, que l'Enric en sap també alguna cosa. Aquesta setmana a Sant Esteve Sesrovires s'ha celebrat el 8è Congrés Internacional d'Enoturisme i s'han donat algunes dades doncs força, força interessants, com la de que un 98%, parlo de memòria, de persones, dels visitants de l'enoturisme que han vingut, diuen que repetiran. Marian Muro, la directora general de Turisme de la Generalitat, es mostrava doncs, com no, satisfeta amb aquestes dades, però també apuntava potser a la gran avantatge del enoturisme, la desestacionalització, el gran tema que aquí a la comarca preocupava especialment perquè s'entrava en el tema de campanya de la verema i quan arriba el bon temps, normal, i Fira del Vi, sí, per posar-li un nom i un cognom. Creieu que aquesta aposta del enoturisme pot arribar a donar fruits?
Home, seria la banda que va de la mà de la producció del vi, no? Vull dir, per una banda seria tota la realització i el que és l'enoturisme és conèixer pròpiament, no? Quedar-se immers d'aquesta terra, que quan ho comentes a fora i arreu, dius, oh, d'on ets del Priorat? Doncs la gent comença, no?, a sentir aquest renom, vull dir, s'ha treballat molt a fons perquè la comarca del Priorat surti doncs molt a la vista, vins de referència, no cal dir-ho, llavors a poc a poc ells es van quedant, no?, empapats, podríem dir, de tot aquest punt de la vinya, el que sigui. Per tant, per a mi jo crec que seria anar de la mà, no?, el que és la producció i el turisme com una forma de difondre-ho, entendre-ho i estimar-ho, perquè quan, no?, valorem el que tenim, el patrimoni, la nostra producció, és una manera de propulgar-ho a l'altra gent més propera, no sé.
Bueno, més propera i no tan propera, perquè els països d'origen més que porten més turistes, enoturistes a Catalunya són Alemanya, França i els països escandinaus. I
imagina't.
Ja no és el d'aquí.
Ja extradit.
Que
no,
també, que en el cas del Priorat, amb les dades que tenim, que ens faciliten des de l'Oficina de Turisme, sempre ens parlen dels països veïns, entenem Alemanya com a país veí, són els que més aporten i els escandinaus també són els que més ens visiten. O sigui, ja no és només el públic de Barcelona i el de Girona, sinó també el de més enllà de les fronteres. I aquest potser és el repte.
No seria com, diguéssim, l'escapada al camp, no? Ens anem al camp, anem de poble, anem de pagès, sinó anem a conèixer una miqueta més profundament. Més si venen d'aquests països, doncs ja és una convicció, no?, vindre aquí.
No, però és que a més passa una cosa, és dir, estem en un any que a nivell de regió europea, amb el tema de gastronomia i a més en l'àmbit de Catalunya, això, el tema de l'enoturisme. L'enoturisme que ha posat, i això es veu claríssimament a la comarca, i és que sumant les sinergies entre diferents tipus d'activitat, però vinculades al món del vi, automàticament s'amplifica molt més la capacitat de promocionar-te. Ahir hi havia un article a La Vanguardia que parlava d'un acte que es va fer a la Roca del Vallès, el gran outlet aquest que hi havia a la Maria Muro. A dintre de la Roca del Vallès hi ha l'oficina de turisme més gran que tenim a Catalunya, que té l'Agència Catalana de Turisme. Bueno, la qüestió és que es van fer allà uns actes i una de les coses que quedava molt clara és que el que marcava al final les ganes de repetir una visita, una estada, era precisament l'amabilitat, la qualitat del servei, el fet de que la gent entengui que està visquent una cosa que tu li estàs proporcionant en caràcter únic,
personal, no?
Personal. I llavors, clar, què passa? Tot això tu sol no ho pots fer. Tu ho pots fer per què? Perquè gràcies a Déu col·laboren els cellers, els restaurants, la indústria cultural, tal, qual. Si analitzem en aquest moment la comarca, ja no és un problema de desestacionalitzar, és un problema d'allargar. Hem d'aconseguir que la gent estigui més dies i, per tant, fa falta pues, que tingui una miqueta...
Augmentar l'oferta, no? Clar. El que has dit ara mateix, Enric, de la banda del vi, la part més cultural també, les visites...
Però la banda cultural també és el món del vi, sí, és sí, això.
Sí. Tot va entrelligat, també.
Va, i nosaltres aquest any tenim una possibilitat que penso que és molt bona, que tot just s'ha fet la presentació ara, que és el club de
Mons Can Carna.
Ui, sí, gràcies Jordi, gràcies sí, sí. Perquè t'ho prometo, que és un nom que cada cop em provoca un lapsus.
Jo el vaig tenir que demanar que me'l diguessin un parell de vegades per quedar amb el nom i com s'havia de pronunciar. Va. Mínimament correctament, no allò perfecte, però almenys que
per sortir del pas
que s'acostés al original. Tinc el finès una mica arrebellat.
És ben cert que l'he sentit a dir molts cops, si més no a les reunions de Junta de Priorat i no Turisme, no, però d'allò, tot just ara s'ha presentat, vull dir, i aquest és un club molt gran i això ens dona la possibilitat de que vingui molta gent, precisament del món de... És un club suec, vull dir que ja quadra amb aquest tema de que els nòrdics doncs,
vinguin, no?
Vinguin. Ara, hem d'oferir experiència i han de veure la gent que estan visquent una cosa única que hem preparat per ells.
Una manera de dir, si estimem el nostre, no? I ho sabem promocionar d'aquesta manera, és vendre's un mateix de la forma millor
que
pugui.
No cal que diguem res més, però justament un dels actius més importants que tenim aquí a la nostra comarca és justament parlar d'una forma de vida i de la nostra gent, i aquest tema l'hem d'aprofitar molt bé, evidentment, sense fer coses rares, que no és per aventuradors, però per explicar-ho molt bé, perquè al final la gent té la sensació que viu una experiència única.
És el que dius tu, no presentar-ho com un parc temàtic, però des del sentit més humà, no, de dir, ostres, és una tradició arrelada des de fa molts anys de la història, des de que es va començar a conrear la vinya, com s'han anat desenvolupant aquests pobles, també el sistema cooperativista en el seu moment, no? Com va sortir d'una crisi i va intentar tirar endavant. El que dèiem, abans heu dit, no? D'un moment que potser jo no vaig viure la primera despoblació, l'última que van tenir, potser vaig néixer en el moment en què es promocionava tot aquest creixement, no? Tot aquest ascens, però clar, veus una miqueta, depèn d'una miqueta, potser un petit retrocés o un estancament que es procura doncs potenciar molt més amb totes aquestes ofertes i sortides. És a dir, fer una terra vàlida com és el Priorat.
Penso que hi ha una cosa, i ara que veig una persona que penso que ens podria dir moltes coses, l'hauries de fer entrar cap aquí dins, perquè al final...
Crec que el nostre home dels esports, Joan Jarque, no sé si voldrà entrar...
A mi ja m'ho ha enredat, per tant,
home, però ell ja surt molt, eh? No, Toni, quasi cada setmana mos explica...
L'actualitat
dels camps de futbol de la nostra comarca, que ja està més clar. Jo no, igualment però, li proposo.
No, però...
Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
L'aire.
Però és el tema que és interessant és conèixer aquestes segones generacions, terceres generacions que estan entrant ara de gent jove superpreparada des d'un punt de vista formatiu i a més amb un control d'aquests mons globals que dic jo amb la tecnologia i tal. La veritat és que potser és la versió de com tirar endavant aquesta comarca que més interessa en aquest moment, perquè és precisament el relleu que es produeix.
És el que dius tu, la versió actualitzada, no?, de dir, d'aquest món global, el que sigui potencial, les tecnologies i formes, mira, convidem el Joan, doncs, també. Però de la forma que dius, també és en l'actualitat, el món de la tecnologia i les ofertes culturals. Vinga, Joan.
Bon dia.
Bon dia, Joan, benvingut. Te tenim als esports i avui, de manera inesperada i sorprenent per tu, però també per mi, te tinc a l'altra banda i amb una qüestió que no et plantejo jo, tot i que jo la verbalitzaré, te l'han plantejat des de la taula, que és el tema d'aquest priorat, aquestes noves generacions que, després del treball fet pels vostres pares o per gent de la generació dels vostres pares, arriba un moment en què hi ha d'haver el canvi generacional i s'ha de continuar amb una tasca feta. Com va el repte?
Bueno, doncs jo espero seguir el repte que van començar els meus tiets i el meu pare va treballant i bueno, pues, des de ben petit que sempre m'ha agradat el món de l'energia, ajudant a casa, a la bodega, i bueno, ara ja de gran pues, ho puc fer i és el que m'agrada i el que faig.
I ja, això,
no, dic, ja tirar endavant, no? Ja sí, que s'aposten sí, noves generacions, com molt bé deia l'Enric, de dir, ostres, oxigenar una miqueta, no? Entrar sang nova i anar, doncs, desenvolupant.
No, però, per exemple, el tema de les visites al celler, o com explicar el món del vi, no? Que sí. Sé que tu també sí, estàs bueno, en aquest món, no?
Vull seguint dir... sempre les visites a casa, doncs puc dir, com ho he vist, que... la gent sempre que si rep un tracte personal, doncs més familiar així, ho agraeix molt i acaba molt contenta de les visites que fa a casa nostra.
De que sigui una experiència personal, a aquella persona que no recordi no només que van al Priorat, sinó que van al Priorat, va visitar cellers i que va tindre un tracte de tu. A tu, és
podríem
això?
Parlar d'un doble caràcter, no? Caràcter de paisatge, territori i també caràcter personal, no? El que seria la seva gent com una espècie de doble patrimoni. Una cosa seria el més físic, per així dir-ho, que podem veure directament, i l'altre el que podem transmetre, que seria tot, no? Aquesta manera de fer, doncs, manera de viure, els espais, no? Totalment vinculat, l'espai, amb la gent, doncs, les persones, tots els que habitem.
Sí.
Home, la veritat és que una de les coses, i també en el celler vostre, vull dir, d'entrada tens una impressió sempre, que penso que s'està fent molt bé aquí en l'àmbit del Priorat, a les dues DOs, separa una mica ara el món cooperatiu, els grans cellers cooperatius, que a més tenen uns valors culturals i importants, no?, però la sensació que tu sempre tens és vine a casa meva, t'ensenyo el que estem fent a casa teva, a casa meva, i en certa manera participo una mica de la meva experiència. Jo penso que aquest joc, quan la gent diu és que estic anant a casa d'ell i m'està ensenyant el que fan a casa d'ell, no? Jo penso que això permet una personalització que potser és la repetició, perquè sobretot és la manera de fer un gran club d'amics, que dic jo, no?
O jugar a ser com uns bons anfitrions.
Sí. No, clar, és una gran família que va creixent, perquè l'enoturisme, en veritat, és això, és una sèrie de gent que tenen una afició, que tenen d'allò, i que estan esperant constantment que tu li presentis coses. Que ara a la Fira del Vi, aprofito per dir que segurament des de Priorat Enoturisme presentarem bastantes propostes, intentarem executar-les totes, que van justament amb aquesta via. Una mica de dir la continuació, que la gent tingui informació, que pugui tornar a vindre, que vagi coneixent novetats, etc etc.
Aprofitant que tenim la jovenalla aquí, a part del vi, la nostra comarca, si alguna cosa s'ha caracteritzat en els darrers anys, és en aquesta de defensa aferrissada del paisatge i que esperem que pugueu veure
com pugui ser reconeguda, no?
Pugui ser reconeguda com a paisatge patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Pot ser que no passi. I això també és...
Home, és un procés lent, difícil presentar, no?
Difícil, però que només... i és una, no és una frase meva, ni és una idea meva, sinó que han anat reiterant de Prioritat i també altres actors al voltant de la comarca, que és aquesta de... potser al final... no ens ho donen, o ens ho donaran quan ens ho donaran, però en el procés ja s'ha guanyat un diàleg que d'una altra manera potser no s'hagués aconseguit. Ara que sembla que estiguem a prop de l'objectiu, i després de treballs de molts anys, això que quedi molt clar, com veieu els joves a aquesta proposta del paisatge, que sí, que vosaltres heu conegut i entenc que heu vinculat a la candidatura, perquè així ha anat, així. Creieu que és l'altre gran vector, l'altre gran força d'aquesta comarca, i com ho veieu, això del paisatge?
Home, jo crec que sí, no? Però sempre ho hem d'analitzar una miqueta des de fora. Tu quan neixes en un lloc, ho aprens a valorar, no? Ho estimes, però quan surts o trasllades en un altre indret, coneixes nova gent i et parlen de la teva comarca, doncs m'agrada per aquest punt l'altre. Després encara t'hi fa fixar molt més i reconèixer doncs tot el que has vist. Des de la carta al paisatge, evidentment, es potencia molt més, es cuida, doncs perquè tota la orografia, podríem dir, tota la geografia del Priorat es conservi una miqueta, sempre equiparant-ho o intentant conviure, no?, l'explotació agrària entre doncs l'espai natural. De fet, jo crec que van lligats, no?, un amb l'altre. El paisatge s'ha caracteritzat també doncs per totes aquestes vinyes que donen més renom a la comarca en aquest sentit. I també, si vas parlant o revisant geografia, el fet de que et digui que unes muntanyes, les típiques de Llicorera, no?, que veiem nosaltres sempre així erosionades, redonetes,
i que feien que arribava el de Molins o a Cornellà del Montsant, sigui una petita, odissea,
com un gran tour, no?, per allí, que et diguin que són roques amb 350 milions d'anys, que és molt poc habitual que estiguin sempre a la vista, no?, perquè altres capes de sediments se li han anat acumulant, doncs, ostres, penses, és un paisatge que realment és únic, però el factor principal, no?, del paisatge.
Sí, és un paisatge esplèndid, i sí, s'ha de potenciar això.
Ma, hi ha una cosa que jo diria que la majoria de vinaters, i ja no dic aquesta primera fornada que va provocar doncs la gran revolució, que dic jo, no?
Perquè entenc que el Joan, i amb carinyo personal, eh? És tercera generació.
Sí.
Estan parlant
de
tercera generació.
Sí. Però aquí hi ha una cosa que jo diria que tots t'ho diuen a l'unisono. Només ho dic aquests, però certament s'hauria d'anar més enrere, també, no? Sigui René, sigui Pastrana, sigui Álvaro Palacio, és igual. Sense, tots els hi sents dir una cosa que jo crec que és important, que és: tu t'estàs bevent un vi o estàs catant un vi i és impossible que puguis entendre aquell vi si no has vist el paisatge. I quan veus el paisatge és quan aprens a valorar aquell vi, precisament. Clar, per fer aquesta interconnexió entre les dues coses necessites parlar de la gent, i evidentment és el que diu l'Antoni. Llavors parles de la història del Priorat, què ha passat aquí, el despoblament, no sé què, no sé quan, i després, gràcies a Déu, pues una mica la recuperació, no?
No sé si ho pronunciaré bé, però en francès el terme en el vi no és el vit terroir, sí, no? Aquest que encara identifica més la terra, en el sentit de que el producte, el vi, és fruit de la terra, de qui l'ha cultivat, de com s'ha estructurat, no?, tot aquest sistema. I jo crec que és un terme molt adient per entendre, no?, que quan veus o cates aquest vi, l'explicació que et va al darrere, que et van acompanyant, no?, que podríem dir aquest procés de maduració fins que no tenim el vi fet, doncs s'entén gràcies en tot aquest procés, no?
Jo sempre he dit, els moments aquests de màxima afluència, com tipus Fira del Vi, si fóssim capaços de fer-los-hi una classe pedagògica d'això, tindríem a garantida visites durant tot l'any a la comarca.
També bo, que no poguéssim, no?
El que passa que, desgraciadament, són unes hores que es crema tot, no? Diguem-ho així, no?
Es concentra, podríem dir.
Es concentra, no? Però, per exemple, a la Fira del Vi hi ha una cosa molt bona, i és que ve molta gent jove. És un dels actes que, no?
Sí.
I això és important.
Amb aquesta voluntat de conèixer, no? També de dir, ostres, anem a vi del Priorat, però ja comenta, no?, doncs d'aquesta bodega, d'aquest celler, ja parles amb alguns companys, no?, que venen de fora del Priorat, i et comencen, doncs, a parlar, no molt tècnicament, però amb aquesta voluntat de dir, ostres, sí, el vi del Priorat és bo, però anem a conèixer, no?, en particular, quin d'aquest...
Només que descobreixin algunes petites diferències... Ara el Joan se'm riurà, però bueno, ja és això. No, és el tema... Només que coneixin la diferència, escolta, un vi fet amb carinyena és diferent al de Granatge, o els copatges diferents, els vins de la Déu Cu, els vins de la Déu Montsant, són diferents. No tan nivell, Joan. Coses més senzilles, però que realment es vegi, no, notin la diferència, coneguin la diferència.
Sí, perquè al cap i a la fi hi ha diversos tipus de públic, no? El més especialitzat, podríem dir, i el genèric que ve a conèixer, i potser no té un paladar tan fi o no té tant coneixement com podria tenir el Joan.
No, bueno, jo...
Però
no,
sí que les diferències, com dius tu...
Jo al final amb el vi començo a pensar que és una mica com l'art. És allò de, una obra t'agrada o no t'agrada. Està molt bé que sàpiguis l'època en què es va elaborar, et dona més informació i fins i tot pots ampliar la visió de l'obra, però al final és tan fàcil i tan complicat l'obra com m'agrada o no m'agrada.
Però això és important.
Em fa disfrutar o no em fa disfrutar.
El que dius, mentre un vi o una obra d'art, en aquest cas, no passi desapercebut, tant que siguin bé o amb dolent. Quan una cosa es queda estable, no? De dir que ni sí ni no, llavors jo crec que queda com apartat i realment no es potencia ni cap un valor ni cap a l'altre.
Aprofitant, reitero que tinc dos joves a la tertúlia, cosa que no passa gaire sovint i...
Aprofita.
Tranquil, Antoni, que repetiràs, no et preocupis.
Ui, ara.
En aquesta tertúlia durant molts anys es va seure la Rosa Gueral, una tarragonina filla a Pradell, i una de les seves frases que jo més li vaig sentir i que intentava refutar-li en la mesura del possible, hi havia anys que en sortia i anys que no en sortia, aquestes coses passen, ens deia que no ens ho creiem prou, que no creiem, que no confiàvem prou en la nostra comarca. La gent jove del Priorat es creu a la comarca, que ja no som aquella comarca deprimida dels 80 que fins i tot un priorati com el Joaquim Margalef treia un llibre d'economia dient, subtitulant-lo com història d'una crisi productiva. Hem canviat, estem al 2016, a les generacions més joves, creieu en el Priorat, ens creiem que som una comarca és que vull dir potent, però no m'acaba d'agradar, però que som una comarca que té una identitat pròpia i que val la pena.
En emergència, podríem dir, en el sentit de que sobresurt... A veure, no és fàcil, tampoc, vull dir...
Antoni, ens ho creiem o no ens ho creiem? Ens creiem la comarca o no? Se la creieu la comarca o no se la creieu?
Jo m'ho crec, sí.
Com a identitat personal, sí.
Com a personal, sí.
La veritat. Però a l'hora, doncs, d'oferta, treball, el que sigui, és una aposta, jo crec.
S'ha de treballar.
Que s'ha de tirar endavant i potenciar-ho molt més. Evidentment que ens ho creiem, però a partir d'aquí s'ha d'anar construint, no?, i buscar més opcions, multiplicar ofertes per fer una comarca plenament, doncs, per a tothom, no?, per a tots els àmbits que puguem.
Encara que siguem la segona o la tercera comarca de Catalunya amb menys població.
Població, és veritat.
No, però cuideu. Podem ser, en termes de valor afegit a PIB, segurament. Però cuideu, no deixem de pensar que som 9.000 habitants. Som 9.000 habitants amb un cens empresarial prou important. Fins al punt de que som una de les comarques que per número d'habitants més emprenedors hi ha. Això és...
L'Enric, sempre que traiem el tema de la demografia, ell el primer que diu, la demografia, d'acord, tenim la que tenim, però a nivell empresarial no ens podem queixar.
No ens podem queixar, perquè, a més, fixeu-vos un detall, comencem a tindre tota mena de tipologia d'empresa. Hi ha empreses amb més de 20 persones contractades, etc. Recordem d'on venim aquests anys enrere. Hem perdut empreses amb 80 i 90 treballadors, vull dir, que quedava a indústria. I aquí jo valoraria que s'està generant una altra indústria amb la coparticipació de molts petits.
Seria més focalitzada, en aquest sentit.
Sí.
No?
S'està creant precisament darrere l'enoturisme, vull dir, aquesta col·laboració entre diferents d'allò que al final ha de favorir a tothom, no? Però, per exemple, fa 4 dies, aprofitant que tinc aquí l'Antoni, fa 4 dies, visites guiades a la comarca. Tens el cas de la cooperativa Falset Marçà, que havia iniciat la seva visita teatralitzada i tal. Ostres, vull dir, en aquest moment a la comarca ja n'hi ha 5, eh?
Per exemple, no
saps... Hi han passat 9 mesos. Ostres, hem ampliat l'oferta.
Jo crec que s'està, doncs, fent una mica més que rentat de cara, és a dir, el producte és molt bo... Anem-lo, doncs, a maquillar, a ficar-li els 4 trets que falten per treure'l a turisme més general, com Siurana, per exemple.
Siurana, tota d'allò. Ara, aquí aviat estarem en un altre debat, que és el de la sostenibilitat.
Vindrem massa o no? Però seleccionar un turisme...
Seleccionar? Es pot seleccionar el turisme?
Jo crec que sí. En el sentit de l'oferta que facis. Tu pots fer un turisme cultural més a l'ample, podríem dir, sense gaire rigor... buscat doncs, per a grans masses, un tret de gastronomia, un tret de vi, una miqueta de cultura, i vas passant o fer una cosa més però... específica que el públic ja serà reduït.
Les grans masses no ens hi caben, eh?
Això tampoc.
No, però fixa't...
Però bueno, depèn del lloc, per exemple, si Urana últimament...
És un caos.
Però si vau pujar per Setmana Santa o fins i tot el passat pont del Pilar, realment la mateixa població ja no va poder absorbir el turisme que...
No, però és que hi ha altres indicatius. Ara mateix ho estàvem parlant amb l'Antoni de que aquesta Setmana Santa s'han tingut posat tots a fer visites.
Cert,
perquè
hi havia un
overbooking. Però és que això avui, aquesta tarda, passa a Falset. Uh-huh. Avui és el segon dissabte més, es fa la visita al Call Jueu, no en tenim prou amb una sola visita. Hem tingut que muntar-ne una segona a les 5 de la tarda... Sí. Vale? Perquè si no hi havia overbooking, i evidentment...
Que ja interessa, vull dir, no. Però fer una miqueta els grups, no? T'has d'adaptar a l'hora de reduir per donar aquest tracte més directe, també, la veritat. No ens enganyem.
És que aquest és el problema, és que si fas la visita per un número superior al que fixa el guia, en aquest cas, diu, escolta, perd tot el sentit, perd tot el cant... Diu, no, doncs han de fer dos.
L'atenció no és la mateixa a l'hora de transmetre una miqueta el contingut.
Per tant, hi ha alguna cosa pues, que fa que la gent tingui interès per vindre, no?
Donar-vos sentius, parlar i veure que teniu les idees tan clares en aquest aspecte.
Ja ens agradaria.
M'ha espantat una mica el tema de les masses perquè dic, no, és que no hi caben. No
el territori no dona permís, no, però sí que hi ha molt... Ja, depèn, no?, dels espais.
Que a mi em fa gràcia a vegades perquè no, parlem molt de turisme i que volem molt turisme i volem que vingui el turisme, és a dir, vale, però és que tenim...
L'espai és...
Té la capacitat que es té.
Un exemple, per exemple, a Siurana amb l'escalada, referents des d'Austràlia, als Estats Units, que venen... Bueno, quan vas parlant, no?, amb els escaladors o gent entesa, pensa que hi ha vies que les acaben tancant a temporades, de la quantitat doncs, d'escaladors i escaladores que van i al final provocarien aquesta erosió. Vull dir, només de la força mecànica humana, podríem dir, però només per aquest fet ja t'està indicant doncs, la quantitat de gent que...
No, i em consta que hi ha alguns ajuntaments nostres que... Com, per exemple, el Margalef, em sembla que ja va tindre que adoptar mesures una mica per dir,
passa,
a veure, com ho maneguem això, perquè si no se'ns anirà... Bueno, aquí està el repte, no? Vull dir, justament volem que vingui gent, evidentment, perquè...
Ens interessa?
No, perquè evidentment ens hem de guanyar la vida des de la comarca estant, que la gent jove no hagi de marxar, ni hagi de marxar ningú, per anar d'allò.
És el repte més important, no podríem...
Sí, el que passa és que hi ha altres problemes, també.
És el gran èxit, entenc, bueno, almenys jo ho llegeixo així, el gran èxit del boom del Priorat, més enllà de ser conegut a nivell internacional, és que es va donar una oportunitat a més d'una generació a de que no haguessin de marxar forçosament, sí o sí, a Reus, Tarragona o Barcelona. Hi havia alguna oportunitat aquí. Hi havia alguna oportunitat. Crec que encara no estem en la situació que ella diu, no, és que
no
pots triar, no pots acabar triant, però déu-n'hi-do com es va ampliar aquesta possibilitat. No és aquesta de, no, és que trio si marxo o no marxo, però déu-n'hi-do el que va suposar a nivell de fixar la gent al territori, que és un nivell demogràfic, vol dir que la comarca també deixava de perdre població. No serem la comarca ni molt menys més poblada de Catalunya, però ens anem mantenint, i això és una comarca petiteta formada majoritàriament per micropobles menys de 500 habitants. És molt bona notícia, veient el que vas veient en altres comarques.
No, està clar, aquestes noves apostes, no, que fan el territori mateix, no, la comarca generi tot aquest benefici.
Va, l'última, perquè ja estem entrant en el tram final, marxo una mica de Catalunya i de la nostra comarca, que avui l'hem tractat...
Passa ràpid, això.
Segur?
Sí.
I m'ho diràs al final. Jo també, els més joves, ho he preguntat als més grans, l'Enric Testimoni, perquè vivim uns moments excepcionals, parlo, torno en clau espanyol, el fet de que no hi hagi un govern... a dia d'avui és la primera vegada que passa des de la instal·lació de la democràcia. Els joves... us sorprèn o no? O trobeu que no passa res, que la situació no hi ha res d'extraordinari? Tot i que sí, que a nivell històric. Pues, perquè és la primera vegada que ens passa. Com veieu tota aquesta situació a Madrid, que ja es va assajar, si em permeteu, a Catalunya.
Jo crec que pots basar-te en dues opcions, no? La de, mira, queda un panorama inestable i hi ha gent que inclús te diu, ah, no, no, si mentre està així potser encara estem millor que abans, sentes comentaris, o d'altres de dir, ostres, és l'excusa perfecta per de dir, ostres, si tenim un sistema ja a nivell estatal, sense basar-nos en altres qüestions, de que no ha acabat de funcionar, que intentant, doncs, fer govern amb altres posicions podria resultar un canvi, no? Desfer, podríem dir, una miqueta aquest bipartidisme que tant marca la política, en el sentit de, ostres, que no sempre la balança un desmunti el de l'altre, sinó intentar tots anar una miqueta a una i donar noves possibilitats a noves terres, això està clar. I si no, el que he dit la primera, de dir, ostres, ens quedem així estables, i a nivell de jovent, no tots, crec, no?, que vulguin dir, oh, canvis i anar a tirar endavant, sinó simplement gràcies que tingui feina, no?, i que no em toqui una miqueta, doncs, la situació. Però jo crec que és el moment per fer aquest replantejament, no? La història crec que no s'ha d'entendre mai lineal, sempre és cíclica, no? Seria com el moviment de la Terra, va girant sobre si mateix, sobre un eix, no? Però és un eix el·líptic, és a dir, els canvis venen i tornen, i el que hem de fer, no?, els humans o nosaltres, és adaptar-nos a tot moment i tenir aquesta capacitat, no?, de ostres, s'ha girat, per exemple, la truita, s'ha agafat, doncs anem a posar-hi aquest canvi, aquesta voluntat. No ens emperrem, no ens entestem en el de dir, no, el que sempre ha funcionat és així, no, no.
Però sorpresa cap, o diu, aquesta incertesa a nivell estatal...
Com a joves hem viscut un panorama, crec que en aquests últims anys, que a mi m'ha agafat des de l'adolescència fins a ara, de dir, ostres, crec que el país en aquest moment ha sigut tan adolescent com jo, en el cas de la política, dius, no sé, fins que potser no m'ha sentit jo o no s'ha sentit del que el país o l'estat, ostres, doncs costarà una miqueta i et quedes en aquest àmbit una miqueta més incert, de dir. Vinga, Joan.
Jo, bueno, amb això de la política, bueno, molt no hi estic posat, ho segueixo una mica, però bueno, que l'únic que puc dir és que no es posen d'acord ni a... vaja, ni a tiros.
Bueno, costa molt. No. Titular de l'ara de moment, deixem apuntar, Enric, el paper ofereix diàleg lleial per articular un govern constitucionalista amb PSOE i Ciutadans.
Madre.
D'acord, continuïn igual, no es posen d'acord.
A veure, aquí hi ha una cosa que està clara, la crisi del món polític ha provocat aquí el model, ells parlen del model a la valenciana, del govern a la valenciana, però aquí el que
és el que més, no?
Sí, però al final el que hem aconseguit és el model a la italiana. A Itàlia és un país que els polítics van per allà i la societat funciona sola, no? Són una mica autodidactes, com nosaltres, que també ens agrada una mica agafar...
cadascú la seva lliga.
Cadascú el seu camí i d'això. A veure, siguem realistes. Si no hi ha govern a l'estat espanyol i no aconsegueixen posar-se d'acord, el tema de Catalunya és la causa principal. Una de les causes principals, no l'única. Per tant, què hem de dir? Com no se resol bé el tema de Catalunya, doncs també està portant conseqüències al resta de l'Estat.
I és el que dius, no?, que sempre que hi hagi declaracions o que sigui, Catalunya, no?, en aquest terme, sempre hi apareix per A o per B com a causa, ah, no?, d'aquesta desestabilització del territori.
No és l'exclusiva, però és una de les causes importants. Amb el qual et demostra, ostres, són polítics, són representants que els hem escollit perquè facin la seva feina, per tant, que resolguin les coses, la lògica, no? No està resolt el tema de Catalunya, per tant, hi ha una dificultat de per què ara, això del titular que deia en Jordi, els constitucionalistes, o sigui, ara comencem els bons, els dolents, els més baixos, els més alts, però per què s'ha de parlar de constitucionalisme? És un missatge cap a Catalunya, imagino que de constitucionalistes tots ho som, no?, d'alguna manera. Per tant, és que aquí plana el problema aquest.
I ara em corregiràs, no sé, vull dir, la llei també s'ha d'entendre, la Constitució, com un factor transformable, en el sentit de que s'ha d'adaptar. Sí que és la Constitució mare, però que pot anar sent reformada al cap de... Costa moltíssim, però s'ha d'intentar...
Les lleis en general sempre van... més enrere. Mm. Això ho hem vist amb temes... mèdics, per exemple.
Ostres.
Encara no han sortit lleis que estan parlant de proves que avui s'estan fent i que tothom es qüestiona si s'han de fer per la dreta, no sé què, la genètica i tal. Uh-huh. No hi ha... la generació de lleis és molt lenta a vegades.
Podríem dir que la societat avança més, no?
Avança més ràpid.
Que no pas la...
Antoni, aquí jo també puc ficar cullerada, no tant, tan, amb no tanta propietat com l'Enric,
no,
però
no,
sí,
no,
que, pel poc que, sí que pel poc que sé que en altres països és més fàcil canviar-la, la societat té més assumida i el sistema polític assumeix que és més, que ha de ser més fàcil, i ho és. Aquí s'ha assumit que, o una part del sistema polític ha assumit que és una cosa sagrada que no es pot tocar i que s'ha de tocar molt poquet, i tenim el que tenim.
No,
veurem què passa.
I sobretot la participació de la societat civil una mica per impulsar aquestes coses. Ningú li estranya, a Suïssa es fan referèndums per tot.
Cada expert, sí, sí.
I no passa res, i no passa res.
Aquí és el fet de preguntar o posar en qüestió qualsevol pilar, no, que ja hi ha por que es trenqui l'estructura, però crec que s'ha d'educar una miqueta en el canvi aquest de Constitució, sí, com un escut legal, no, que empara, però ostres, que es pot anar transformant, que s'ha d'adaptar, que la població, les persones canviem, les situacions, i anar una miqueta modulant, no fer un tòtem, no, una cosa fixa, inestable, que al final t'acabi una miqueta cuirassant, sinó una, no, una,
no, i,
una sortida.
I la Constitució s'ha d'adaptar a un idioma actual.
Sí.
La Constitució diu una cosa tan bèstia com tots els espanyols tenen dret a vivenda.
I ara busquem,
i a treball,
no?
I a treball.
I a treball.
I a treball digne.
I ara posa't no, en l'actualitat i tot això, a veure si... És...
Ara tu agafa això i sí, dius, sí, sí, jo vaig a defensar la llei, senyor Constitucional.
Tens tota la raó, i tant, Enric.
Sí, sí, sí.
Senyors, estem arribant al final del nostre temps. El Joan i l'Antoni estaven aquí per algun tema de cara a la setmana vinent, que home, sí que podríem apuntar que hi ha el concert de primavera, però serà algo diferent, no?
Sí, mira, si ens donem l'oportunitat, doncs, de comentar una miqueta, des de l'associació musical, no?, i la banda hem muntat un concert una miqueta més especial, no?, en el sentit de acostar-nos més al públic, buscar noves opcions, de manera de fer, doncs, tot un espectacle de música, evidentment, que estem treballant ja des de molts mesos, no, el Joan?
Sí, sí.
I jo sabem, doncs, que no és fàcil assajar, la constància, sobretot, un treball... Més avui un dia, bueno, que els joves costa, no?, que siguem constants, no?, i que ens reunim per treballar una miqueta. I el que hem fet, doncs, és un repàs des dels anys 60 fins a l'actualitat de la música pop rock, no?, molt bé, sí, com diu el Joan. Des del 1000, amb noves apostes, no? Uns canvis que anem suggerint, no ho direm tot, evidentment, volem que la gent vingui al concert i es quedi una mica sorpresa.
Diumenge, a partir de quina hora?
A les 6 de la tarda.
Diumenge, Teatre Artesana.
I serem concert de primavera de la banda amb alguna sorpresa. Gràcies, Antoni, gràcies, Joan. Enric?
No, molt ràpid, només que abans ràpid, jo he apuntat el tema de la visita al Call Jueu, per aquells que us vulgueu apuntar, que recordeu que a les 7 de la tarda davant del Consell Comarcal.
Moltes gràcies a tots tres. Ens haurem de tornar a trobar algun dia per analitzar una mica més com està aquest panorama tan incert, a veure si es comença ja la cosa a estabilitzar, o potser no. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Moltes gràcies a tots. Adéu.
Adéu.
Gràcies.
Gràcies.